Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia de canvis al cel. Divendres amb nuvolositat variable, cel estones força tapat i també algunes clarianes a la tarda, amb vent de garbí, a l'espera de pluja més probable demà a la tarda.
Ara 16 graus a Palafrugell, 15 a Palamós, 14 a Begú.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Com esteu? Divendres 9 de febrer del 2024, a les 8 del matí, Supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, en un cap de setmana que arriba ja el Carnestoltes a bona part de la comarca i també arribaran les pluges. I com ens acaba de dir l'Albert Aparicio, atenció, perquè pot ploure amb ganes, fins i tot amb ganes, en alguns moments, alguns ruixats intensos però curts, a la comarca i coincidint amb les rues de Carnaval de Palamós i de Platja d'Aro. Avui al Supermatí repassarem l'agenda del Carnaval d'aquest cap de setmana. Comencem avui a Sant Feliu de Guíxols amb la rua d'avui mateix, la presentació del Carnaval, del Carnestoltes a les 12 del migdia i a la tarda rua, i després durant el cap de setmana tindrem Palamós, tindrem Platja d'Aro i també Sant Feliu de Guíxols per acabar diumenge. I repassarem també el temps previst per avui i per aquest cap de setmana, però ja us dic, possibilitats que plogui. En tot cas, la pluja pot ajudar a reduir la situació de sequera, tot i que no la resoldrà del tot, i sobretot tenint en compte els alts consums d'aigua que tenim en alguns municipis de la comarca. Doncs bé, Begú ha fixat un topall molt estricte de 138 litres d'aigua per habitant i dia, per, diuen, reduir dràsticament el consum davant del el consum d'aigua desbocat que tenen alguns habitants, alguns ciutadans de Begú, segons les estadístiques. També explicarem avui que han denunciat 6 persones per fer la via ferrada de Sant Feliu, que està tancada per la protecció del corb marí, i també explicarem les dates de les portes obertes de les escoles i instituts de Palafrugell, ara que estem a punt de les preinscripcions escolars. Avui al Supermatí parlarem amb el director de l'equip Massey Baxter Women's Team, Àngel González, l'equip de Torroella de Montgrí, que ha fet la seva presentació oficial. I també parlarem amb el comissari de l'exposició de la Fundació Vilacases al Joc de l'Equívoc, que es presenta al Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Parlarem amb el comissari de l'exposició, Bernat Puigdollers. Tot això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, Dani, molt bon dia.
Ferran Castellà. Allò, bon dia.
Bon dia.
Paula Camps.
Molt bon dia, nois.
I Sergi Villena, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Aquest cap de setmana al Baix Empordà, Sant Feliu de Guíxols, a Palamós, a Santa Cristina d'Aro, a Platja d'Aro, celebren el Carnaval amb rues i música i activitats per tota la família. Destaquen la rua de Carnaval de Sant Feliu de Guíxols avui a les 6 de la tarda, la de Palamós demà a la tarda, a partir del migdia, i a Platja d'Aro també, i a Santa Cristina d'Aro diumenge a 4:45. En tot cas, explicarem tot el que vagi passant i, sobretot, la previsió del temps, perquè l'Albert Aparicio ara de seguida ens ho amplia, però ja ens explica que hi ha algun model que dona ruixats forts però curts a l'hora de les rues demà a la tarda. Aigua que serà benvinguda, però que farà la guitza a les rues de Carnaval. Parlant d'aigua, el que us deia, Begú ha fixat un topall de 138 litres d'aigua per habitant i dia per reduir dràsticament el consum davant l'emergència.
Aquesta quantitat se situa força per sota de la que estableix la Generalitat quan s'entri en el pitjor dels escenaris per sequera, el d'emergència 3, en què la dotació es limitarà als 160 litres per habitant i dia. El consistori intensifica així les mesures per fomentar l'estalvi d'aigua, perquè tot i els esforços que ha dut a terme a Begú, el consum actual sobrepassa amb escreix les restriccions fixades pel govern. Segons les dades de desembre, les últimes que ha donat a conèixer l'ACA, aquell mes el municipi va consumir 495 litres per habitant i dia.
I aquest cap de setmana, de fet avui mateix, nova oportunitat per conèixer quins eren els posicionaments i les demandes dels ecologistes a la Costa Brava fa 20 anys. I és que avui el Museu del Suro projecta el documental Els límits de la Costa Brava.
La projecció serà avui a les 7 del vespre. El van registrar el cineasta empordanès Antoni Martí l'any 2003 i recupera algunes demandes per protegir la costa gironina. 20 anys més tard, toca veure si s'han fet o no els deures. Forma part de les activitats complementàries de l'exposició Costa Esbravada del fotògraf Miquel Riera.
Denuncien 6 persones per fer la via ferrada de Sant Feliu tancada per la protecció del corb marí emplomallat.
Els agents rurals demanen que es respectin les regulacions per fauna i flora amenaçada i informar-se abans de fer una via ferrada.
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura impulsa el Consell d'Infants Municipal.
L'exposició comissariada per Bernat Puigdoller.
Un segon, que aquesta no és la crònica que hem d'explicar. Ara sí, endavant.
Així es vol donar veu als joves de sisè curs d'educació primària i que aquests col·laborin de manera activa en la construcció, desenvolupament i millora del municipi.
I ja tenim les dates de les portes obertes d'escoles i instituts de Palafrugell abans de la preinscripció.
Entre els dies 22 de febrer i 6 de març ensenyaran les instal·lacions i faran xerrades informatives. El període de preinscripció s'obrirà entre el 6 i el 20 de març. Els horaris canviaran a cada centre.
El joc de l'equívoc arriba al Palau Solterra amb els contrastos del fotògraf Joan Pla.
L'exposició, comissariada per Bernat Puigdoller, parteix de la donació de l'artista que va fer a la Fundació i busca potenciar la vocació poètica de les fotografies a partir del diàleg entre les imatges i l'equívoc visual.
La Coral Cipsela, de Sant Feliu, fa 40 anys, va néixer el 1984. Ahir el seu president, Antoni Escobar, ens explicava que avui encara queden 4 cantaires dins la coral del grup original.
El president de la Coral Cipsella ho ha explicat en una entrevista al Supermatí. L'entitat Canxona ha presentat la programació per celebrar el 40è aniversari aquest passat dimarts.
En esports, el Baix Empordà serà una de les comarques que acollirà la 13a edició de l'Oxfam Intermón Trail Walker.
L'objectiu d'aquest any és garantir l'accés a l'aigua potable per a 100.000 persones de poblacions vulnerables d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina, que s'han vist privades d'ella a causa de la crisi climàtica.
I a la prèvia esportiva d'aquest cap de setmana arriba en format més reduït perquè moltes de les competicions s'aturen. D'aquesta manera, el Palamós descansa a la Lliga Elite, els equips baixempordanesos del grup 1 de segona catalana també, igual que el Club Hoquei Palafrugell a l'Hoquei Lliga Plata Sud. Una de les poques lligues que té jornada és la Lliga EVA de bàsquet.
Sí, el Bisbal Bàsquet rebrà al Pavelló Vell els cinquens classificats. Parlem del Montbus Igualada, un conjunt que arriba a la Bisbal d'Empordà havent perdut el seu últim partit davant del Club Baloncesto Cuarte de Huerva.
I els compromisos que tenen els equips de la ciutat de Girona, l'Uni Girona tampoc té jornada de Lliga, ja que la competició està aturada per partits de la FIBA. De qui sí que hem de parlar és del Girona de futbol, que demà dissabte té un partit importantíssim a Madrid.
Efectivament, i després de l'escandalós arbitratge de la setmana passada, el club gironí va presentar al·legacions per impedir que el tècnic Mitchell i el central Dali Blin haguessin de complir la sanció que els deixaria fora del partit del Bernabéu. Ni l'un ni l'altre van ser perdonats, però el Girona està igualment preparat per sortir a guanyar al camp del Madrid.
I el bàsquet Girona visita la pista del Morabanc Andorra.
Els gironins, que van perdre la setmana passada al camp del Madrid, però que van donar la cara, viatgen fins a Andorra. El Morabanc té una victòria menys que el bàsquet Girona i, per tant, és un rival directe per la permanència. Partit clau per als homes entrenats per Catsicaris.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i més enllà, perquè estan passant moltes coses, Biden va mostrar faltes de memòria importants i per això no l'imputaran per tenir documents secrets. Bomba mediàtica i bomba política als Estats Units després d'aquest informe d'un fiscal que apunta que Biden, durant els interrogatoris que li van fer per investigar si s'havien portat documents secrets a casa seva, segons aquest fiscal, Biden va demostrar una memòria significativament limitada. Diu aquest informe que Biden no recordava l'època en què va ser vicepresident, no recordava quan va ser vicepresident, també tenia dificultats per recordar la data en què es va morir el seu fill el 2015. Després de fer-se públic l'informe, alguns senadors i congressistes republicans d'arreu de l'estat, del país, han publicat missatges a Twitter fent comentaris irònics sobre l'actual president dels Estats Units. De la seva banda, Donald Trump ara mateix està en mans del Suprem, que ha de decidir si li permet presentar-se a les eleccions o no. En teoria i en principi, el Tribunal Suprem li permetrà. Per què no li hauria de permetre? Doncs per tota la qüestió de l'assalt al Capitoli i perquè se sospita que va ser ell qui va promoure l'assalt del Capitoli el 6 de gener del 2021. Doncs bé, l'audiència que determinarà si l'expresident Donald Trump està inhabilitat per tornar a la Casa Blanca ja ha començat al Tribunal Suprem i, en teoria, els nous jutges, com dèiem, s'inclinarien per permetre-li presentar-se a les eleccions. El Parlament Europeu demana investigar possibles ingerències de Rússia a la Unió Europea, també a Catalunya. El Parlament Europeu ha aprovat una resolució per investigar els lligams del Kremlin amb Europa i demana a Espanya que investigui una possible connexió del Kremlin amb l'independentisme català. I avui és dia de vaga a Renfe. Si heu d'agafar algun tren, heu d'anar a buscar algun tren, sapigueu que hi ha serveis mínims de 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. I durant la jornada de vaga només circularan els 73% dels AVE i llarga distància i el 25% de mercaderies. El president d'Ucraïna, Zelensky, fulmina el carismàtic cap de l'exèrcit ucraïnès, Valeri Zalkuni. Fa temps que són públiques les friccions entre el màxim dirigent polític i el general en cap de les forces armades. I la pagesia ha arrencat, de la majoria de grups amb representació al Parlament, el compromís de reclamar al govern tres punts que consideren claus en la seva lluita i en les seves reivindicacions. Estem parlant de la revisió tècnica de les restriccions d'aigua aplicades a la pagesia per la sequera, que s'agilitzi el pagament dels ajuts pendents i, en tercer lloc, la voluntat de treballar conjuntament amb la resta d'institucions per impulsar la racionalització de la burocràcia. I el que dèiem, estem molt pendents del cel aquest cap de setmana. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Quin temps ens espera per aquest cap de setmana a la Baix Empordà?
Arribem a divendres amb un estat de cel parcialment ennuvolat. Tindrem bandes de núvols que ens creuaran d'oest a est, deixant estones el cel força tapat, però també tindrem intercalades estones de més clarianes i sol transitòriament cap a la tarda. La temperatura es mourà en una forquilla entre els 8-10 graus de mínima i els 16 fins a 18 graus de màxima al Baix Empordà. També ens acompanyarà el vent de Garbí, que ahir ja va bufant cops de fins a 50 km per hora, per exemple a Palafrugell, i que avui pot bufar amb ratxes que poden oscil·lar entre els 40 i 60 km per hora. Una variabilitat al cel fruit del pas de sistemes frontals, que avui seran poc actius pel que fa a la probabilitat de pluja, però que demà dissabte sí que poden ser més actius i fer ploure. La jornada de dissabte serà inestable, amb cel entremig i molt ennuvolat, i la major probabilitat de pluja serà durant la tarda de dissabte. L'ambient serà una mica més fred dissabte, entre els 6 graus de mínima i els 14-16 graus de màxima a tot estirar. Diumenge millora l'estat del cel, amb més estones de sol i temperatura diurna que serà més elevada.
Per tant, avui no hi ha pluja, avui hi ha força vent, ja ho haureu notat si heu sortit de casa. Demà sí, demà hi ha possibilitats de pluja clara a la tarda, per tant, a l'hora de les rues de Carnaval. Ho seguirem, en tot cas. I posem-hi música, perquè el Ginestà acaben de treure cançó. Han tret cançó aquesta nit. De fet, no cançó, sinó disc. Han tret un nou disc que es diu Vida meva, i una de les cançons que en formen part és aquest, Amb bategues.
Veig com la vida creix dins la meva sang. Mateix vestit, sincronia involuntària, perquè vius dins, molt, molt endins, i ets en mi en cada paraula. Em bategues, pam, 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 pam. Veig com la vida creix dins la meva sang. T'estimo molt, sospir de mar. I em fas cantar quan sóc amb tu. La, 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 la. A dins del llit també som un, en l'amor i en les ratllades. I quan somrius tot és tan pur com els ulls i la
Carai, tu, jo parlaria una mica de terrorisme emocional, amb aquestes cançons, sempre amb les cançons de Ginestà, perquè van directes al cor i et fan pensar en la persona que estimes. Ginestà, Amb bategues, aquest un dels singles del nou disc que es diu Vida meva i que ha sortit aquestes últimes hores. Quan bateguem fa menys mal. Pràcticament un quart de nou del matí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Divendres 9 de febrer de 2024, ens escoltes a Ràdio Palafrugell, en Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, i expliquem avui, arriba aquest cap de setmana, arriba el plat fort del Carnestoltes al Baix Empordà, i ho fa marcat amb un temps marcat per la pluja, sobretot demà a la tarda, que per fi plourà, però ho farà, sembla, a l'hora de les rues. En tot cas, ho haurem de seguir. Avui tenim Sant Feliu de Guíxols, demà tenim Platja d'Aro i Palamós, i l'endemà Santa Cristina. Repassem amb en Miquel 40 l'agenda del carnaval d'aquest cap de setmana.
Bon dia, Dani. Doncs cap de setmana intens de carnaval, que comença Sant Feliu de Guíxols avui a les 6 de la tarda amb la Gran Rua a la carretera de Girona i fins la Rambla. També hi haurà la presentació del Carnestoltes a les 12 del migdia a l'embalat del Guíxols Arena. Seguirem a les 11 de la nit amb el Ball del Tongo amb Animal Show i Versión Impossible. Serà també a l'embalat del Guíxols Arena. Demà mateix, a Palamós, Rua de Carnaval a 3:45 a l'Avinguda de la Llibertat, on començarà, i fins al Moll Vell, on s'hi acabarà. A Palamós també hi podreu seguir la cercavila d'anunci de la Gran Rua a les 11 del matí als carrers de Palamós, organitzada per la Colla Els Pirats, i el fi de festa de carnaval amb els DJs Ventura, Vilanova, Pucho, Grup Masovera Barbuda i també Carlos Selecta, que actuaran després d'acabar la rua. A Platja d'Aro, la Gran Rua de Carnaval, que comença a les 4 de la tarda, a l'inici de la plaça de la Sardana i fins a l'avinguda de S'Agaró. El dia 11 de febrer, Santa Cristina d'Aro, la Rua de Carnaval del Carnaval de l'Amistat a 4:45, que començarà com sempre a la plaça de Catalunya i arribarà a la zona esportiva municipal. Altres coses que podeu fer a Santa Cristina, per exemple, la despertada popular a les 9 del matí organitzada per la colla Blaus i companyia, i també la fideuà i botifarrada popular que organitzen els Caganers Alegres.
Molta sort a tots els qui participeu aquest cap de setmana a les rues de carnaval, els qui sortiu disfressats a l'organització, i estic convençut que quatre gotes no us evitaran passar-vos-ho d'allò més bé. Quatre gotes que, a veure, no ens trauran de pobre en la situació que estem de sequera, sobretot tenint en compte que doncs, el consum d'aigua no s'està reduint del tot. És el cas, per exemple, de Begur, que es manté en 495 litres per habitant i dia, segons les últimes dades que tenim disponibles, quan el topall oficial a tot el país, en les zones on hi ha emergències, de 200 litres per habitant i dia. Doncs bé, per intentar reduir-ho, l'Ajuntament de Begur ha fixat un topall de 138 litres. Per intentar reduir dràsticament aquest consum davant de l'emergència. És una quantitat que, de fet, se situa força per sota del que estableix la Generalitat quan s'entri en el pitjor dels escenaris per la sequera, que sigui el de l'emergència 3. Ara estem en emergència 1. Quan estiguem en emergència 3, la dotació es limitarà a 160 litres per habitant i dia. El consistori de Begur intensifica així les mesures per fomentar l'estalvi d'aigua, perquè tots i els esforços que ha dut a terme a Begur el consum actual sobrepassa amb escreix les restriccions fixades pel govern. Segons les dades del desembre, com dèiem, les últimes que ha donat a conèixer l'ACA, aquell mes el municipi va consumir prop de 500 litres per habitant i dia. Què més en sabem, Maria?
En aquest cas, algunes de les mesures van en paral·lel allò que fixa el decret de l'Agència Catalana de l'Aigua, però d'altres s'estenen més enllà. I és que per frenar els consums del municipi s'estableixen normes addicionals, segons ha subratllat el consistori. A Begur, malgrat totes les mesures que han tirat endavant des de l'Ajuntament, el consum d'aigua ha anat a l'alça durant els darrers mesos. A partir de l'agost, quan el consum per habitant i dia es va aconseguir abaixar fins als 313 litres, la xifra només ha fet que incrementar-se. Al setembre va passar-se als 356, a l'octubre als 409, al novembre es va enfilar fins als 487 i al desembre va créixer fins als 495. Per abaixar aquesta xifra, l'equip de govern ha acordat reduir substancialment la dotació permesa, situant-la fins i tot per sota del topall que fixa l'entrada en emergència 3 per sequera. Si aleshores el límit per habitant i dia s'abaixaria fins als 160 litres, l'Ajuntament de Begur des d'ara mateix ja ha establert un topall de 138 litres per habitant i dia, que no només inclou l'ús domèstic, sinó també les activitats econòmiques i comercials. La resta de restriccions que aplica el municipi davant l'entrada en emergència i que ja difosa la població van en sintonia amb aquelles que ha fixat la Generalitat. Entre aquestes, queda del tot prohibit omplir o reomplir piscines amb aigua dolça i tan sols es permeten reomplir parcialment aquelles que serveixen per la pràctica esportiva, en les quantitats indispensables per garantir-ne la qualitat sanitària. A més, només es podran regar els jardins i zones verdes per garantir la supervivència de l'arbrat fent servir aigua regenerada o freàtica. Els carrers i cotxes no es podran rentar amb aigua potable, excepte els túnels de rentat que tinguin recirculació d'aigua, i tan sols s'autoritza fer servir galledes i esponges per netejar aparadors i finestres.
Encara en l'àmbit mediambiental... Avui oportunitat de conèixer quines eren les demandes del sector ecologista a la Costa Brava ara fa 20 anys. I és que el Museu del Suro projectarà el documental Els límits de la Costa Brava a les 7 de la tarda. El van registrar el cineasta empordanès Antoni Martí l'any 2003 i recupera algunes demandes per protegir la costa gironina. 20 anys més tard, ara toca veure si s'han fet els deures o no. Aquest documental, aquesta projecció, forma part de les activitats complementàries de l'exposició Costes Bravada del fotògraf Miquel Riera. Ferran.
El documental mostra imatges de l'evolució de la costa gironina, però també quines eren les demandes i reflexions que es feien a principis del segle per protegir-la. Ho explica Laura Requena del Museu del Suro.
Del cineasta empordanès Antoni Martí, produït per Videoplay l'any 2003. Una reflexió seriosa i contundent de cap on ha d'anar el futur d'aquest territori, tan admirat i maltractat alhora.
Hi ha el testimoni de diverses personalitats, en parla Miquel Riera.
Hi apareix gent que malauradament no està entre nosaltres, com l'Ivet Barbasà, que és aquesta geògrafa occitana que va fer la primera tesi sobre la Costa Brava, en Narcís Jordi Aragó, que va ser director de Presència, en Josep Vicente, alcalde de Sant Feliu. Curiós veure com aquesta gent veien la Costa Brava a 20 anys i ja hi som, i moltes de les coses ells demanaven que es fessin, algunes s'han fet, però la majoria no s'han fet, no?
Abans de la projecció, l'autor farà una visita guiada a l'exposició. L'entrada és gratuïta, però cal inscriure's trucant al telèfon 972 30 78 25 o enviant un missatge de WhatsApp al 618 49 56 40.
Encara pel que fa a la protecció del medi ambient, els agents rurals han denunciat 6 persones per no respectar el segon tram d'accés a la via ferrada de la Cala del Molí a Sant Feliu de Guíxols. Aquest tram de l'espai d'interès natural del massís de les Cadiretes es troba temporalment tancat per protegir la nidificació i cria d'exemplars de corb marí emplomallat que hi ha en aquest indret de la Costa Brava. No s'hi podia passar i ells van decidir, vinga, anem-hi i fem la via ferrada.
El tancament d'aquest tram, que segons apunten des del cos d'agents rurals està degudament senyalitzat, va començar el dia 1 de desembre de 2023 i està previst que acabi quan no hi hagi afectació per als corbs marins emplomallats que hi crien. Està previst que això passi a finals de maig d'enguany. Per això els agents rurals intensifiquen la vigilància per protegir l'indret en aquest període. Aquestes inspeccions d'activitats relacionades amb l'escalada serveixen per controlar que es respecten les prohibicions d'accés establertes per a la protecció de la nidificació d'espècies protegides. Aquest tipus de pràctica a prop d'un niu pot causar el fracàs reproductor. Els sorolls i la caiguda de roques poden espantar els adults. En conseqüència, els polls no podrien sobreviure ja que en depenen, entre d'altres per la regulació de la seva temperatura.
I anem a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura perquè han posat fil a l'agulla per crear el primer Consell d'Infants Municipal a la localitat, un òrgan de participació ciutadana i política. Així es vol donar veu als joves de 6è curs d'educació primària i que aquests col·laborin de manera activa en la construcció, desenvolupament i millora del municipi.
La proposta educativa vol servir per donar veu a tots els infants amb representació de l'alumnat de més edat de primària que esdevindran regidors i regidores del Consell d'Infants Municipal durant uns mesos. El projecte ha estat pactat entre els centres educatius de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i s'impulsa per primera vegada al municipi aquest curs 2023-2024. L'objectiu principal del nou òrgan és donar l'oportunitat d'opinar, debatre i prendre decisions als infants i contribuir a la millora de la seva població amb propostes que després puguin passar per les sessions plenàries del municipi.
I a Palafrugell, les escoles i instituts organitzen jornades de portes obertes abans del període de preinscripcions escolars. Entre els dies 22 de febrer i 6 de març ensenyaran les instal·lacions i faran xerrades informatives. El període de preinscripcions s'obrirà del 6 al 20 de març.
Els horaris canvien a cada centre. El 22 de febrer obrirà les portes al centre Prats de la Carrera. El 24 de febrer l'escola Badruna. El 26 de febrer l'escola Torres i Junama. El 27 de febrer l'escola Carrilet. L'1 de març, l'escola Pivert. El 2 de març, l'Escola Sant Jordi i l'Escola Barceló i Mates. El 4 de març, l'Institut Frederic Martí i Carreras. El 5 de març, l'Institut de la Sureda. I el 6 de març, l'Institut Baix Empordà. Cada centre donarà més informació a través de la seva pàgina web. En cas de dubte, també es pot posar en contacte amb el Centre Municipal d'Educació trucant al telèfon 972 30 43 45 o per correu electrònic a educació@palafrugell.cat.
El joc de l'equívoc arriba al Palau Solterra amb els contrastos del fotògraf Joan Pla. L'exposició, comissariada per Bernat Puigdollers, parteix de la donació que l'artista va fer a la Fundació i busca potenciar la vocació poètica de les fotografies a partir del diàleg entre les imatges i l'equívoc visual.
El comissari de l'exposició, Bernat Puigdollers, explica que aquesta donació de Joan Pla ve de la bona relació que tenia l'artista amb el mateix Antoni Vilacases. Afegeix, a més, que aquesta no és la primera exposició que ha fet l'artista al Palau Solterra. De fet, Joan Pla va ser el primer fotògraf que va exposar en aquest espai quan es va decidir que el Palau Solterra estaria dedicat a la fotografia, admet Puigdollers.
I que no és la primera que va fer a la Fundació Joan Pla, sinó que l'any 2008, quan el Palau Solterra es dedicava exclusivament per primera vegada a la fotografia, doncs va obrir aquestes sales en aquesta nova etapa amb una exposició dedicada a Joan Pla titulada Diàlegs, en què feia una lectura de contraposició d'imatges, que de fet ha sigut doncs l'embrió d'aquesta exposició que presentem ara.
El recorregut expositiu comença amb una sèrie de fotografies que s'agrupen en un horitzó comú fent un homenatge a una de les sèries que el fotògraf més apreciava, Cota Zero, en referència al punt més baix sobre el nivell del mar a partir del qual es calcula la resta d'altituds geogràfiques. Ara bé, aquest horitzó es fa visible indistintament en una fulla de col, en una carretera, un pic o al mig de l'oceà. Així doncs, seguint el joc de la mostra de Torroella de Montgrí del 2008 basada en el diàleg, l'exposició que ara es presenta agrupa i encara fotografies de sèries i moments diversos en un horitzó comú per rellegir l'obra de l'autor i donar-li un nou sentit.
I com s'ha fet la tria de les imatges, Maria?
La tria s'ha fet unint diverses fotografies que es treuen del context establert per l'autor i se li donen una nova interpretació. Així es creen nous relats a través d'una mirada externa que no coneix el context o la sèrie a la que correspon la imatge, tal com apunta Bernat Puigdollers.
I la tria ha consistit bàsicament en una relació conceptual, temàtica, formal, que permet unir fotografies que estaven pensades en un context molt concret i donar-los una nova interpretació, una nova vida, per això d'aquí aquest títol, no?, del joc de l'equívoc, perquè té aquest component una mica lúdic també de jugar amb les fotografies, jugar amb les imatges, jugar amb els significats i de crear nous relats a partir d'una mirada externa que no entén la fotografia dins d'aquestes sèries que es van conceptualitzar en un primer moment, sinó des d'una mirada global que pretén repensar i portar l'artista fora de la seva zona de confort.
Cal destacar que l'autor ha treballat amb diversos estils, suport físic o analògic i amb imatges en color. Tot i això, durant l'exposició es pot apreciar que les imatges són en blanc i negre. Bernat Puigdollers destaca que aquest és un relat on l'autor s'hi sent del tot còmode. L'obra de Joan Pla és fruit de la vocació tardana. Va iniciar-se en el món de la fotografia als 16 anys, però no va ser fins passada la quarantena que va decidir dedicar-s'hi plenament. Va reprendre la fotografia en un moment personal que li permetia consagrar-s'hi per pur plaer, sense exigències comercials, amb l'únic propòsit de gaudir-ne i créixer personalment. La inauguració de l'exposició es farà aquest dissabte 10 de febrer i es podrà visitar fins al 9 de juny de 2024 al Palau Solterra de Torroella de Montgrí.
Gràcies, Maria. De seguida, en uns minuts, ens acompanyarà aquí al Supermatí el comissari de l'exposició. Continuem parlant de cultura d'una entitat que fa 40 anys aquest any, de la Coral Cipsela, i parlàvem amb Antoni Escobar, que és el president de la Coral Cipsela, i ens explicava una cosa curiosa, és que és una coral que va néixer com a coral d'adolescents, i ara ja no ho són tant. En l'actual coral encara hi ha quatre cantaires dels orígens d'aquesta Coral Cipsela. Com dèiem, ens ho explicava ahir al Supermatí.
Cal recordar que la Coral Cipsella va néixer per donar continuïtat a la coral infantil del Club Excursionista Montclar l'any 1984. Per això el director de la coral en aquell moment va decidir impulsar una coral per gent adulta.
I van començar doncs aquests cantaires que hi havia de la coral, alguns cantaires d'altres formacions infantils de la ciutat, i llavors se van afegint gent més gran, pares de cantaires i demés, que van veure la possibilitat de poder-se introduir en el món coral. Mm. I van començar, que eren quasi bé 40 persones, vull dir que van començar així ja una mica a lo gran.
La Coral Cipsella és una coral amateur, però que està composta amb gent amb molta energia i moltes ganes de cantar. La primera de les propostes per celebrar aquests 40 anys de la coral és la cantada From the Bavarian Highlands per cor i orquestra d'Edward Helgar. Antoni Escobar admet que aquest projecte neix amb la voluntat de fer una actuació conjunta amb l'orquestra de Canet de Rosselló, una ciutat que ha signat un pacte d'amistat des de fa poc amb Sant Feliu de Guíxols. L'actuació es farà, a més, amb l'ajuda de la Coral Croscat i Cantible Cor de Cambra d'Olot. A més d'aquesta actuació, es farà un concert previ sense l'orquestra a Girona el 10 de març a l'Auditori de la Mercè en piano. A aquesta actuació cal sumar-hi les activitats que desenvolupa la coral cada any, cantades en diversos municipis, intercanvis amb altres corals, entre d'altres. A més, durant l'any es programaran concerts amb artistes ganxons com Tina Gorina, Ferran Cullell, Jaume Ferrer o Gina Reiner, entre d'altres. Cal destacar, a més, el concert de Nadal amb fragments corals de l'Oratori de Nadal BWV-248 de Johann Sebastian Bach.
El Baix Empordà serà un dels escenaris a l'abril, concretament el 6 i 7 d'abril, de la nova edició de l'Oxfam Intermont Trail Walker, una prova consolidada com el major repte esportiu i solidari.
La comarca del Baix Empordà serà un dels escenaris el pròxim 6 i 7 d'abril de la nova edició de l'Oxfam Intermont Trail Walker. Aquesta edició presenta tres modalitats de recorregut de 100, 55 i 10 quilòmetres. La primera d'elles és la més exigent a nivell esportiu i recorre el tram de la Via Verda gironina entre els municipis d'Olot i Sant Feliu de Guíxols. Els equips estan formats per 6 persones, entre elles 4 que correran o caminaran i 2 d'equip de suport. Aquestes han de recaptar les donacions entre persones de la feina, amistats, familiars i coneguts. Els participants en les marxes de 100 i de 55 quilòmetres han de recaptar 1.500 euros a través d'activitats, venda de materials solidaris, etc. Mentre que els que participen en la modalitat de 10 quilòmetres haurem de recaptar 500 euros. Des del 2011, la primera edició a Espanya han participat en aquesta prova solidària gairebé 30.000 persones i s'han recaptat més de 8 milions d'euros. En el Trail Walker, els equips caminen contra la pobresa i la crisi climàtica. La recaptació es destina a nous projectes que permeten una vida digna a les persones més afectades pels canvis climàtics. Aquesta donació servirà per facilitar kits d'higiene familiar, latrines d'emergència i fonts d'aigua potable a poblacions vulnerables d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina.
La prèvia esportiva d'aquest cap de setmana arriba en format més reduït, ja que moltes de les competicions s'aturen. D'aquesta manera, el Palamós descansa la Lliga Elit, els equips baixempordanesos del grup 1 de segona catalana també, igual que el club hoquei Palafrugell, a l'hoquei Lliga Plata Sud. Una de les poques lligues que té la jornada és la Lliga EVA de bàsquet. El Bisbal Bàsquet rebrà al Pavelló Vell els cinquens classificats. Parlem del Montbus Igualada, un conjunt que arriba a la Bisbal d'Empordà ben perdut el seu últim partit davant del club Baloncesto Quarte de Huerva.
I els bisbalencs voldran seguir amb la seva impressionant ratxa de resultats. Si guanyen, ja seran 17 victòries i una sola derrota en el que portem de Lliga. A més, aquesta setmana s'ha conegut que Edu Vilà, locutor de les transmissions i presentador dels actes del club, ha estat nominat al guardó Bisbalenc de l'Any. Un motiu més d'orgull per a un equip i una ciutat que volen seguir fent història. Es pot votar per Vilà a través d'un enllaç que va compartir el propi club a les xarxes socials i que trobareu a l'article sobre el tema al nostre web radiocapital.cat.
Gràcies a Sergi Villena. Ara de seguida explicarem què els espera els partits, els equips de la ciutat de Girona aquest cap de setmana, els que tinguin partit, com que és Carnaval, moltes vegades hi ha aturada de partits. Però abans hem de parlar de cultura. Estem al supermatí, quan passen 4 minuts de 8:45, ens escolteu a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Us ho explicàvem fa uns moments, la Fundació Vila Casas presenta el joc de l'equívoc al Palau Solterra de Torroella de Montgrí, una exposició que, prescindint de cronologies i cotilles, dota d'una nova mirada al conjunt de l'obra de Joan Pla. Per parlar-nos de l'obra de l'autor, ens visita el comissari de l'exposició, en Bernat Puigdollers. Bon dia.
Bon dia.
Parlàvem, ara, quan explicàvem la notícia, parlàvem de la bona relació entre Joan Pla i Antoni Vila Casas. Quant de material es va donar a la Fundació?
Doncs és un conjunt bastant important, al voltant d'unes 200 fotografies, una mica més,
i que bàsicament era el conjunt de l'obra publicada de l'artista, és a dir, que va donar-nos tot el resultat de la seva vida professional.
Resumeix-me una mica l'obra de Joan Pla, per qui no la conegui, per qui no l'estigui ubicant en aquests moments.
Doncs Joan Pla té un tipus d'obra que va treballar en una etapa madura a partir dels 50 anys, és a dir, que té una, tot i tenir una vocació precoç, va tenir una dedicació força tardana, i va treballar sobretot a través de sèries fotogràfiques que tenien un eix temàtic que acabava amb la intenció de ser publicades en autoedicions, en llibres destinats a amics, coneguts, a un entorn més íntim, però que volien reflexionar al voltant d'un tema o d'alguna qüestió en concret. I és així com va fer una sèrie d'obres dedicades al paisatge, un tema que va titular Cota Zero a partir de la idea de l'horitzó, una imatge de sèries de Barcelona, però va treballar el nu, va treballar el bodegó, va treballar diversos gèneres, però sempre amb un cert punt de vista del diletant, però amb una dedicació intensa.
I de tot aquest gènere, com s'ha fet la selecció del material per conformar a l'exposició del Joc de l'Equívoc?
Doncs com us comentava ara fa un moment, la seva obra inicial, o tal com ell la va concebre, era a través de sèries tancades, és a dir, que les va pensar amb una finalitat molt concreta perquè havien de ser un llibre, i per tant a l'hora de començar a treballar en aquest projecte, quan ell encara hi era, perquè malauradament ens va deixar quan estàvem preparant aquesta exposició, li vam proposar doncs, de canviar la mirada sobre la seva obra i trencar aquestes sèries i jugar una mica, no? I el títol d'aquest del Joc de l'Equívoc, perquè volíem que tingués un punt lúdic a l'hora de generar aquesta nova mirada, i que el que vam fer és jugar les seves regles del joc. Si ell, en les seves fotografies, sovint treballava amb la idea de diàleg o treballava amb la idea d'horitzó, doncs vam voler que l'exposició reflectís el conjunt de la seva obra amb aquesta mirada més lúdica, més dialogant, que és el que hem intentat fer en aquesta exposició. És així com hem anat buscant fotografies de sèries diverses de la seva trajectòria, i el que hem fet és fer-les dialogar perquè fer-les canviar el sentit. Per això aquest Joc de l'Equívoc, no? Perquè el sentit que ell les havia concebut, a través d'aquest exercici experimental o més lúdic, el que hem fet és repensar tota la seva obra, però no només en un conjunt, sinó fotografia per fotografia, hem fet que el sentit que els havia donat en un primer moment ara sigui un altre.
Uh-huh. És molt interessant també, suposo, que es proposa aquest joc, no?, al visitant de l'exposició.
Totalment. Aquí podríem dir dues coses. Per una banda, que demanem que l'espectador faci un petit esforç, és a dir, hi ha uns diàlegs, hi ha unes raons per agrupar les fotografies tal com les hem agrupat, però no les expliquem, sinó que l'espectador ha d'estar pendent de trobar què és el que uneix les agrupacions que presentem o que proposem, però també hi ha un altre joc que es pot fer al voltant d'aquesta visita, que és crear la seva pròpia exposició, és a dir, que pensar com podrien dialogar de nou aquestes peces per crear nous sentits. De fet, si ara un altre comissari agafés aquesta obra i la volgués repensar amb aquesta mateixa premissa, doncs segurament sortiria un altre projecte que tindria les mateixes regles del joc, però el resultat seria un altre ben diferent.
Uh-huh. També és important veure com estan col·locats els elements en els diferents espais de la sala.
Sí, hem volgut jugar amb l'espai, com deia, treure a l'artista de la seva zona de confort, no fer una exposició més històrica agafant doncs, la sèrie exteriors, la sèrie diàlegs, la sèrie Cota Zero, sinó que hem pogut també trencar la idea més rígida d'una exposició retrospectiva, no? I per tant hem jugat fins i tot amb la instal·lació de les peces, per exemple aquesta primera instal·lació o primera tria que hi ha a la primera sala que hem titulat Cota Zero, generem un horitzó que s'enfila per la paret i que al final qui ens marca la cota de l'horitzó no és una línia recta comuna, sinó que és l'horitzó de cada fotografia i són horitzons molt diferents. Hi ha l'horitzó del mar, evidentment, però també dels arbres, dels núvols, d'una pila de llibres, d'una fulla de col, d'una carretera. És a dir, que hem intentat que no siguem nosaltres qui fem encaixar la fotografia dins de les nostres necessitats, sinó al revés, fer que nosaltres, l'espai, s'adapti el que ens demana cada una de les fotografies.
En aquest sentit, com va afectar en el desenvolupament de l'exposició, ara ens ho deies, la defunció d'en Joan Pla l'any passat?
Doncs, bueno, va ser un mica inesperat, no ens ho esperava en absolut, i de fet això ens va també, evidentment, doncs, afectar, però la veritat és que el projecte ell l'havia vist gairebé acabat, hi ha molt poques variacions respecte al que havíem parlat en un primer moment, hi ha hagut alguns petits canvis, però ell mateix va ser el primer sorprès en veure aquesta proposta. Ell tenia una idea, de fet, al moment que li van proposar aquesta nova disposició sobre l'espai, ja em va advertir que ell era molt rígid i que hauria de veure que si li semblava bé que haguéssim trencat aquestes tèries, i al moment de veure-ho, de seguida li va canviar la cara i ens va donar llum verda per seguir treballant en aquesta línia. Tot i així, abans, com deia, de que ens deixés, doncs va veure el projecte acabat i es va poder veure, almenys, no físicament l'exposició, però sí la idea que preteníem executar. Mm-hmm.
Les imatges són en blanc i negre. Per què vau decidir utilitzar aquestes imatges per fer l'exposició?
Ell ha treballat tant en blanc i negre com en color, com ha treballat també en digital i analògic, però ens va semblar que en la fotografia en blanc i negre tenia potser el seu caràcter més genuí. Que no ha agafat també un tipus de fotografia més íntima, és de fotografia de carrer, per exemple, més d'instant, però ens semblava que havíem de potenciar la seva vessant més poètica, la vessant més íntima, i per això el negre creiem que creava una atmosfera que era molt més atractiva pel que volíem transmetre. I a part també és on treballa millor els contrastos, el joc de les textures, que és potser també una altra de les seves pràctiques interessants.
Demà dissabte és la inauguració de l'exposició. Com serà aquesta inauguració? Hi pot assistir qui vulgui de públic?
Com sempre, les inauguracions de la Fundació són obertes a tothom qui vulgui assistir-hi, i demà a les 12 del migdia doncs, farem aquesta inauguració de l'exposició.
Que entenc que es podrà veure doncs, durant unes quantes setmanes al Palau Solterra, oi?
Encara serà un parell de mesos.
Un parell de mesos, molt bé. Doncs aquesta exposició, el Joc de l'Equívoc, hem parlat amb el comissari de l'exposició, Bernat Puigdollers, que és el director d'art de la Fundació Vilacases, una fundació que en les últimes setmanes ha tingut alguns canvis organitzatius arran de la malaurada defunció del senyor Antoni Vilacases ara fa uns mesos. Com encara en aquesta nova etapa de la Fundació?
Doncs amb el mateix esperit que l'agafava el senyor Vila, que és l'encàrrec que ens va fer quan ens va deixar, que era bàsicament doncs, el de seguir potenciant l'art català, de seguir defensant les trajectòries doncs, que havien estat menys tingudes o oblidades o no prou valorades, i també doncs, posant una mica l'accelerador, que això també és una de les idees i ganes que tenia el senyor Vilacases en l'ajuda o en el suport a les artistes joves. I, evidentment, doncs, també aquí hi ha un tema i aprofito per fer la falca doncs, a seguir endavant amb els seus amb els premis que ara porten el seu nom, els Premis Antoni Vilacases, que també just aquest diumenge acaba la convocatòria i que en els propers mesos doncs, presentarem el guanyador d'aquest certamen.
Doncs ampliem la falca, els premis a escultura.
Escultura. Cada any anem rotant la disciplina. L'any passat amb fotografia, que aquest any presentem l'exposició del guanyador de l'any passat de fotografia, la Carme Casolà, i aquest any doncs, al Museu Can Màrio es podrà veure els finalistes de l'edició d'enguany d'escultura, i per tant, quan tinguem el guanyador, ja podrem dir qui serà l'any vinent l'artista que es posarà a Can Màrio el resultat de la seva exposició.
Doncs important també, com sempre, la feina de la Fundació Vilacases, sobretot en la difusió de la cultura i especialment a la nostra comarca amb els seus museus. I, per cert, pendent aquí a Palafrugell, també pendent de la configuració de l'homenatge al senyor Antoni Vilacases, perquè la voluntat de l'Ajuntament és poder fer un homenatge anual. Hem parlat amb Bernat Puigdollers, que és el comissari de l'exposició El Joc de l'Equívoc, que s'inaugura demà al Palau Solterra de Torroella, amb una nova mirada al conjunt de l'obra de Joan Pla. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Ara parlàvem, abans de l'entrevista, parlàvem del Bisbal Bàsquet, que té partit aquest cap de setmana. També hem de passar a repassar dels compromisos que tenen els equips de la ciutat de Girona, perquè l'Uni Girona tampoc té jornada de Lliga, ja que la competició està aturada per partits de la FIBA. D'aquí sí que hem de parlar és del Girona de futbol, que demà dissabte té un partit importantíssim a Madrid. Després de l'escandalós arbitratge de la setmana passada, el club gironí va presentar al·legacions per impedir que el tècnic Mitchell i el central Daily Blind haguessin de complir la sanció que els deixaria fora del partit del Bernabéu, però ni un ni l'altre han estat perdonats, però el Girona està igualment preparat per sortir a guanyar al camp del Madrid.
Els gironins es troben ara mateix a 2 punts del Madrid i si guanyen els adelantarien a la classificació. L'equip sap que haurà de lluitar contra els elements, però també sap que un triomf al Bernabéu seria un cop d'efecte en l'objectiu de guanyar la Lliga. Per ambició i ganes segur que no serà. Aquests jugadors ja ho han demostrat. Sens dubte, és el partit més important fins ara de tota la temporada i desitgem que el Girona ofereixi la seva millor imatge.
I el bàsquet Girona visita la pista del Morabanc Andorra. Els gironins, que van perdre la setmana passada al camp del Madrid, però van donar la cara, viatgen fins a Andorra. El Morabanc té una victòria menys que el bàsquet Girona i, per tant, és un rival directe per la permanència. Partit clau pels homes entrenats per Cat Sicaris.
Un Cat Sicaris que ha rebut amb alegria la notícia d'un nou reforç per l'equip. Es tracta del pivot Ken Birch, que té experiència contrastada a l'NBA i a l'Eurolliga i que contribuirà a millorar el joc interior. No està massa clar que pugui debutar en el partit a Andorra perquè podria ser massa precipitat. Però sigui com sigui, el conjunt andorrà serà un rival complicat i, a més, ve d'haver perdut contra l'Unicaja la setmana passada. Però aquest és un d'aquells partits crucials i els gironins hauran de sortir a la pista amb la màxima concentració.
Doncs sí, aquesta és la prèvia esportiva d'aquest cap de setmana al Baix Empordà i als equips de Girona també. I una mica més de música perquè Bryan Adams tornarà a Barcelona el 2024 en un concert al Palau Sant Jordi, anunciat gira. Serà el concert a la tardor, el 12 de novembre, al Palau Sant Jordi, dins la gira de So Happy It Hurts. Escoltem Bryan Adams avui al Supermatí.
Don't tell me it's not worth it. true. Everything I do.
Bryan Adams, Everything I Do It For You, és una de les cançons mítiques de l'artista, que tornarà a Barcelona a la tardor amb un concert en la gira, com dèiem, de So Happy It Hurts. Com dèiem, anem amb l'última entrevista del dia, amb els esports. L'equip Massey Baxter Women's Team de Torroella disputarà aquest 2024 la seva 11a temporada en actiu i ha presentat un equip renovat de dalt a baix respecte al de l'any passat. Per parlar-nos d'aquesta nova plantilla i dels objectius d'enguany, ens visita el director de l'equip, Àngel González. Bon dia.
Bon dia.
Heu renovat tot l'equip. Per què vau prendre aquesta decisió?
Bueno, feia anys que estaven treballant a la base, treballant amb corredores d'aquí, de catalanes, i, bueno, degut també al pressupost, que no podem mantenir corredores de fora, perquè les de fora també necessiten calés per viure, nosaltres, amb aquesta baixada de categoria, però que tindrem un bon calendari, hem apostat molt fort per les corredores catalanes i corredores estatals.
Però, com dèiem, clar, exacte, una gran part de les ciclistes són catalanes. Com valoreu aquesta estima de les ciclistes per retornar a un equip català?
Molt positivament. Vull dir, són les millors corredores catalanes. És una aposta forta tant per ells com per nosaltres. És una aposta que aquest any ens hem d'arribar tots junts, agafats a la mà, lluitar per aconseguir una altra vegada arribar a la màxima categoria.
Un dels objectius de la temporada d'enguany és competir al màxim nivell per ser un dels equips més rellevants d'Espanya i recuperar, com deies, la categoria UCI. Com ho voleu aconseguir?
Bueno, pues, treballant amb molt d'esforç, anant a les millors proves. Ara, per exemple, ja comencem la setmana que ve a la Setmana Valenciana, on hi són els millors equips del món, i allà pues, a defensar els nostres colors i deixar-ho i fer-ho el millor possible, que es vegin que podem ser-hi per aquesta categoria, i hem de ser-hi.
Quins entrenaments ha de fer l'equip per poder assolir aquesta categoria?
Bueno, el que és l'entrenament conjunt en fem molt poc, perquè els entrenaments que fan és individual les corredores. Uh-huh. Nosaltres al llarg de l'any ens concentrem dos o tres cops a l'any perquè hi hagi una mica de comunicació, perquè no es veuen, cada un està a casa seva. I, bueno, no és allò un entrenament, és treballar, que surti bé i que encertem bé les curses i respecti també la decisió de les corredores.
Uh-huh. Quines característiques ha de tenir una persona per poder competir en aquest nivell?
Bueno, mentalment ha d'estar forta, li ha d'agradar el ciclisme i ha d'estar disposada a entrenar entre 20 i 25 hores a la setmana.
Déu-n'hi-do.
A més, aquestes corredores que no es dediquen al 100% al ciclisme, pues alguna està estudiant, l'altra està treballant i ho han de compaginar amb tot.
Uh-huh. Aquesta és l'onzena temporada de l'equip en actiu. Com valoreu aquesta trajectòria?
Molt bé, molt positivament. Ja estic aquest any que hem baixat de categoria per motius que sabem que no hem trobat esponsors per acabar de consolidar a la màxima categoria.
Sí, el motiu de la baixada és el no trobar esponsors.
Correcte. O sigui, necessitem que entri a formar part de l'equip aquests sponsors privats, i això és el que es costa més.
Clar, no és una qüestió de nivell, doncs, de que hagi baixat el nivell.
No, nivell no. Nivell tenim un bon nivell. El problema és que no trobem empreses privades que vulguin apostar pel ciclisme i femení.
Però això emprenya molt, no? Això ho trobo molt injust.
Sí, però estem en un país que el futbol passa per davant de tot i el ciclisme és un esport petit i es costa molt trobar. Ja pel masculí ja costa, imagina't pel femení.
Clar, no. Sí, evidentment. Ens parlàvem de la trajectòria, no?, de l'equip, que vaja, ara amb la baixada de categoria per aquesta manca d'esponsors, però que la trajectòria es valora de manera molt positiva.
Sí, correcte. O sigui, tenim un esponsor que ens apoya de fa temps, la Generalitat ens torna a apoyar, la Diputació també, i altres esponsors, no? Estem contents, però necessitem més. Vull dir, necessitem que hem d'arribar amb un pressupost d'un milió d'euros per anar tranquils l'any que ve.
Déu-n'hi-do! No, no.
Sí, sí. Pensa que la normativa ha canviat. S'ha d'assegurar totes les corredores, l'estaf, sou, i això, pues, requereix desplaçament, vull dir, requereix una quantitat important.
Clar. I com es fa aquesta recerca d'esponsors?
Doncs treballant molt, amb el meu company Sergi i jo, anar a parlar amb l'esponsor, tenim algú que també està buscant una empresa que es dedica i, bueno, anem fent, però costa molt. Clar. Són moments delicats, hi ha crisi, ja veieu com està el país, no cal parlar, i bé, nosaltres no llançem la tovallola, estem lluitant.
Mm-hmm. Sí, ja vull dir, però passa, no hauria de costar tant, vull dir, un equip que ha competit en màximes categories no hauria de tenir-ho tan difícil per trobar sponsors. O sigui, des d'aquí animem, no, també, si el que puguem ajudar.
Sí, o sigui, sembla fàcil, però vull dir, portem molts anys i no surten. Vull dir, mirem de treballar el millor possible, ens deixem aconsellar, fem dossiers, vull dir, no tenim aquesta sort de trobar algú que ens vulgui ajudar.
Mm-hmm.
Que pugui.
Clar, no, exacte, també és el poder, no només el voler, sinó també el poder. És complicat per les dones poder-se professionalitzar en el ciclisme?
Bueno, ara hi ha una empenta de general que està apostant per l'esport femení, però tot i així costa. Costa perquè, bueno, hi ha molt pocs clubs i equips que puguin pagar un sou que puguin viure de l'esport o del ciclisme, i la resta de noies pobretes tenen que lluitar i combinar-se amb altres coses, però és complicat.
Ara fa un moment ens explicaves que la pròxima competició és a València. Quines altres competicions teniu programades aquest any?
Bueno, aquest any aquí al calendari nacional aquí a Espanya ho tenim molt bé, anirem a totes les curses UCI menys les proves World Tour. Tenim una aquí a casa que és molt important, la Revolta. Aquí hem de ser, bueno, hi serem present i hem de mirar de fer-ho el millor possible. I llavors ja tenim curses previstes per anar a França, Itàlia, Bèlgica, gent que es coneix i que ens dona suport en aquest any, encara que no siguem equip continental i es conviden a les seves proves.
Mm-hmm. Què vol dir no ser equip continental? Vol dir que no formeu part de la categoria, no entenc?
Correcte. Mm-hmm. O sigui, dins d'aquestes curses hi ha curses World Tour, curses continental. Les curses mm-hmm. continental han de convidar un mínim d'equip i després també poden convidar un o dos equips nacionals, no? Doncs, bueno, gràcies a la nostra trajectòria d'aquests anys, que fem les coses ben fetes, doncs la gent, bueno, els explica i no hi ha cap problema. Vull dir, molta gent ens ha donat suport i es convida a les seves proves.
Mm-hmm. Doncs hem parlat amb el director de l'equip Massi Tàctic Baster Women's Team, que s'ha presentat aquests últims dies.
Perdona, Massi Tàctic no, és Massi Baster Women's
Team. Ai, sí, perdona, sí, que el tàctic és el... Sí, disculpa'm. Sí, Massi Baster Women's Team. No, ja és el cervell ja m'hi va directe. Sí.
Va, tranquil.
Doncs això, amb l'Àngel González de l'equip Massi Baster Women's Team de Torrella. Moltes gràcies i molta sort en aquesta recerca d'esponsors.
Vale, moltes gràcies a vosaltres per el suport.
Acabarem el Supermatí fent un últim repàs a la previsió del temps.
Divendres, amb variabilitat al cel, estones de força nuvolositat, però transitòriament també tindrem grans clarianes a la tarda. El vent de Garbí farà cops que poden superar els 50 km per hora i la temperatura anirà dels 8 graus de mínima fins als 18 de màxima. Demà, jornada més inestable, amb cel entremig i molt ennuvolat, descens de la temperatura i risc de pluja. Serà la tarda dissabte, quan la probabilitat de pluja és més elevada, però diumenge, ràpida millora de l'estat del cel, amb més sol i temperatura màxima més elevada.
Doncs aquest cap de setmana de Carnestoltes, recordem, avui a Sant Feliu de Guíxols la rua a les 6, demà a Palamós a 3:45, a Platja d'Aro a partir de les 4 i diumenge a Santa Cristina a partir de 4:45, aquestes rues de Carnaval, en tot cas demà amb possibilitats de pluja a la tarda, però vaja, segur que la pluja no impedirà tota la diversió que implica el Carnaval. Que tingueu molt bon dia i el Supermatí torna dilluns a les 8 del matí.